Catalunya al dia. Amb Estel Batet.
No és tan habitual com circular pel carril del mig, però, en canvi, es multa més. 17 sancions cada dia posen els Mossos a conductors que no respecten la distància de seguretat, els que s'enganxen. I aquest comportament pot tenir a veure amb 3 de cada 10 accidents, els que es produeixen per xocs posteriors, per embestides, per col·lisions per darrere. Afortunadament, aquest tipus d'accidents en poquíssims casos comporten morts i tampoc ferits greus. Hi ha conductors que s'amorren per incivisme, però n'hi ha d'altres que és perquè no se n'adonen.
Nota com segura una distància de seguretat que en realitat no ho és. Qualsevol moviment estrany o qualsevol reacció inesperada del cotxe que va davant acaba en que va darrere, no pot reaccionar, i és així de clar, és pura física.
Sort que aquí sí que la tecnologia ens ajuda, i molt, perquè a mesura que el parc automobilístic es vagi renovant, cada vegada hi haurà més conductors a qui els sonarà el pip de l'assistent de conducció, cada vegada que no respectin la distància de seguretat, o els apareixerà l'indicador. I amb el cotxe autònom ja ni tan sols caldrà que fem cas del professor d'autoescola que porten incorporats els vehicles més nous. Ja ho decidirà directament el cotxe.
Catalunya al dia.
Un dia més tindrem un ull posat a la negociació entre govern i docents. Quim Balaguer, bon dia.
Bon dia, Estel.
Està en marxa una nova reunió entre el departament i els sindicats que pugen al to de la protesta.
L'USTEC amenaça ara de fer vaga també el 10 de juny, coincidint amb la visita del Papa a Catalunya.
El departament acaba de fer una nova proposta que de seguida us desgranarem, però per ara la consellera, que no és en aquesta reunió, diu que l'última contraproposta dels sindicats, que proposava increments salarials i també augment de professionals, no és assumible.
La contraproposta que es va fer arribar per part d'alguns sindicats fa un parell de dies s'està comptabilitzant, realment està fora de l'abast en aquests moments del marge que tenim.
Doncs aquesta protesta que segueix encara aquest conflicte enquistat, en canvi, se n'ha desconvocat una altra de protesta.
La vaga a Rodalies, que havien convocat la UGT i Comissions Obreres pels dies 27 de maig i 5 de juny, coincidint justament amb les aturades generals d'escoles i instituts.
Parlarem també dels robatoris als autobusos de TMB, els de Barcelona. En els primers 4 mesos de l'any s'han detingut 85 persones.
La policia està sorpresa per aquesta dada.
Pocs delinqüents acumulen un gran número de fets delictius. 5 d'aquests delinqüents acumulaven més del 25% dels antecedents policials relacionats amb els furts.
Tot i això, respecte a l'any passat, aquests robatoris s'han reduït pràcticament a la meitat, amb uns 350 furts denunciats en el primer trimestre d'aquest any.
La política aranzelària de Donald Trump i la saturació dels mercats europeus han portat la DO Monsant a girar la seva mirada cap a l'Amèrica Llatina per exportar el seu vi.
Les vendes a l'estranger han passat de representar el 40% de la producció d'aquesta DO al 25%. Per això ara han fet una primera missió a Mèxic i Costa Rica, on dominen els vins espanyols.
Estan una mica també cansats del de sempre, no?, i busquen nous vins d'altres regions. I, bueno, i nosaltres hem entrat allà i bueno, l'acollida ha sigut perfecta.
El mes que ve, la DO Monsant viatjarà a Corea del Sud per mirar de tancar noves comandes.
I avui també serem a l'aplec del Cargol de Lleida. Comença aquest vespre amb Lo Cargolazo.
I amb xifres de rècord, 124 colles i 17.000 penyistes. Se serviran 14 tones de cargols.
Arriba un cap de setmana llarg per molta gent perquè dilluns se celebra la Pasqua a Granada. És festa a molts municipis, concretament a 124 a Catalunya. I comprovem si això ja es nota a les carreteres. Equip viari, Clàudia Serra.
Doncs de moment no. Hi ha el trànsit dens, l'habitual d'aquesta hora, sobretot a Barcelona, a la Ronda de Dalt i a la Litoral. Però atenció, si sortiu ara o si ja sou a la carretera, perquè sí que hi ha una incidència destacada a la 2 a Jorba, sentit Lleida. Hi ha hagut un accident que talla un carril i genera cua d'uns 4 quilòmetres.
I quin temps acompanyarà aquest cap de setmana, Dani Ramírez?
Doncs ens acompanyarà, però un ambient totalment estiuenc. Ara estem ja arribant als 33 graus a Tàrrega o també a Torroja del Priorat. Preveiem aquesta tarda, Lleida està al voltant dels 31, que al Pla de Lleida arribin ja als 34-35, no descartem doncs el Priorat, punts de l'Ebre, al voltant dels 32 també la Conca de Tremp. Vaja, s'està disparant la temperatura, ambient de ple juny, i en alguns casos fins i tot gairebé juliol. Tot i que ja sabem que molts dies de juliol ens aproximem als 40 i aquesta vegada no arribarem als 40. Però els 35 o 36 entre avui i demà es podrien donar en els punts més càlids del país. Tot això amb sol, possibilitat d'alguna boira litoral arran de mar, que aquesta tarda, nit, demà i diumenge arran de mar hi hagi doncs alguna boirada, però poca cosa més. A la tarda, nuvolades al Pirineu, avui 4 gotes que puguin caure a la Cerdanya i Ripollès, demà creiem que no arribarà a ploure, i diumenge algú xàfec a la zona nord del Pallars Sobirà. Per tant, ambient estiuenc.
Molt bé, i pel que fa als esports, què prepareu per avui, Ricard Isidro?
Bé, per avui i per demà. D'una banda, mira, el Barça femení farà avui el primer entrenament a l'estadi Ullevall, a Oslo, on demà s'enfrontarà a l'Olímpic de Lió a la final de la Champions. El Girona també jugarà demà una final per la permanència, en aquest cas. Rep l'Elx a les 9 del vespre, l'última jornada de la temporada. El conjunt de Mitchell està obligat a guanyar per sortir del descens i seguir un any més a primera. En hoquei patins, d'una banda, el Pons Lleida juga demà davant el Liceo, continua viu el play-off de l'Hockey Lliga. Necessita guanyar per forçar el tercer partit o quedaran eliminats als quarts de final. Mentre que també en hoquei, el Reus Deportiu ha emès un comunicat lamentant la decisió de la Federació Espanyola de concedir la victòria al Calafell al primer partit del play-off de l'Hockey Lliga per alineació indeguda. Els roig i negres havien guanyat per 1-8. Tot això el dia que s'ha fet oficial la marxa de Pep Guardiola del Manchester City després de 10 anys del club anglès.
Tot això serà quan faltin 6 minuts per les 2 del migdia en un Catalunya al dia que fem les 4 delegacions de Catalunya Ràdio amb Quim Balaguer a la sotsedició, Imma Matas a la producció, Dani Jiménez al control tècnic i avui Andrea Martínez al control central. És la 1:06. Comencem.
Catalunya al dia.
I comencem amb aquesta última hora que tenim sobre el conflicte entre el Departament d'Educació i els sindicats de l'àmbit de l'ensenyament. La Generalitat ha fet arribar una nova proposta als sindicats on insisteix a no vincular les millores de sou a complements en funció de la dedicació i descarta, per tant, una pujada de sou universal per tots els docents. La nova proposta que hi ha sobre la taula en una nova reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats de l'ensenyament a Barcelona. Però mentrestant a Mataró, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha subratllat aquest migdia que l'última proposta sindical que els han fet arribar està fora dels marges que poden assumir. Ahir els van fer arribar un document al departament en què plantejaven un increment salarial de 500 euros fins al 2029 i un augment de plantilla a les aules de més de 6.000 efectius, uns 4.000 més dels que ofereix el govern. Esther Niubó no ho veu factible, això, com us dèiem, ho ha dit des de Mataró, en un acte que es fa sobre el pròxim curs de formació professional i que de seguida us explicarem. Anem, doncs, però, primer a saber els detalls d'aquesta nova oferta que acaba de fer el Departament d'Educació, Unitat Mòbil, a Mataró, Raül Orgales i Sara Canyete. Sara, bon dia.
Hola, bon dia, Estel. Doncs continua aquest estirar i arronsa entre el Departament d'Educació i els sindicats i una mica, com explicaves, és com en molt poca estona acaben de passar moltes coses. La primera, la més immediata, és que hem conegut la proposta que avui el Departament ha presentat en aquesta taula que s'està produint en aquests moments amb els sindicats, on el respon a la proposta d'ahir. Què diu el Departament? El Departament continua descartant un augment de sou universal que repercuteix en el conjunt de docents i fa noves propostes de millora salarial, però totes elles vinculades a complements de sou que serien en funció de les tasques. Com li hem sentit dir a la consellera, l'objectiu del Departament és augment de sou, sí, però vinculat a una major implicació en les tasques docents. En aquesta proposta el que fan és quantificar, és a dir, diuen que augmentaria un 50% els complements que ja existeixen, que són el de la tutoria i els dels coordinadors digitals, i proposa crear 3 complements nous. Dos d'ells ja els coneixem. Complement per cotutories, un complement per tots aquells docents que treballin a centres de màxima complexitat i també un complement per als docents que s'encarreguin de treballs de recerca. Amb tot plegat, el que calculen és que aquests complements repercutirien en més dels 100.000 treballadors que tenen i, per tant, que d'una manera o altra a tothom li augmentaria el sou. Aquesta és la proposta que acaba de presentar el Departament i és la que s'està debatent. Però aquí la consellera ha dit que estan quantificant la petició d'ahir dels sindicats, aproximadament aquests 500 euros al mes, i ja ha avisat que està totalment fora de l'abast del Departament, però continua valorant l'esforç que estan fent totes les parts per acostar posicions.
Molt bé, doncs,
bé,
Sara.
En aquests moments, doncs, la contraproposta que es va fer arribar, doncs, per part d'alguns sindicats, doncs, fa un parell de dies, s'està comptabilitzant, realment està fora de l'abast doncs, en aquests moments del marge que tenim, però penso que aquí l'important és poder valorar, poder avançar, perquè finalment doncs, els maximalismes a vegades serveixen per mobilitzar, però s'ha de governar des del gradualisme.
Doncs, Estel, ho deia la consellera, aquesta proposta d'entrada estaria fora de l'abast del departament. Deixa'm afegir que en la contraproposta que ha presentat avui, de moment, els recursos per l'escola inclusiva no es mourien al departament, continuaria mantenint aquestes aproximadament 2.400 dotacions per al curs que ve, però de moment aquests números no es mourien.
Molt bé, Sara, de seguida tornem amb tu per parlar no del conflicte amb mestres i professors, sinó de la FP. Fins ara.
Fins ara.
Aquesta proposta, però, arriba en una nova jornada de negociacions en què l'USTEC amenaça d'augmentar el to de les protestes i fer-les coincidir amb la visita del Papa aquí a Catalunya, prevista pel 10 de juny. Tornem al Departament d'Educació, ara amb en Cristian Roldán. Cristian, bon dia.
Bon dia, Estel. Doncs sí, de moment continua aquesta reunió aquí al departament. Recordem que ha començat fa poc més d'una hora, on les diferències salarials segueixen sent el principal cavall de batalla entre sindicats i departament, com explicava la Sara. La proposta de la Generalitat, això sí, no agrada als representants de treballadors, que ells mantenen que els increments salarials han de recaure sobre el sou base i d'aquesta manera aplicar-se a tot el professorat, independentment del rol que desenvolupi el centre o la categoria de l'institut on es treballa. De fet, veient l'actitud del departament en aquest afer, el sindicat majoritari, l'USTEC, com comentaves, amenaça ara amb elevar el to de les protestes i fins i tot s'estarien plantejant convocar mobilitzacions durant la visita del Papa a Catalunya, que, com deies, és la segona setmana de juny. De fet, el sindicat ha penjat un vídeo a la xarxa social X on asseguren que s'estan preparant i surten escenaris de la visita del pontífex com ara la Sagrada Família. Tot i això, a hores d'ara, les negociacions encara continuen en aquestes dependències del Departament d'Educació.
Entesos, doncs, gràcies, Cristian, per aquesta última hora també d'aquesta reunió que hi ha ara a la seu del Departament d'Educació. Bon dia.
Bon dia, gràcies a tu.
Doncs aquestes protestes que podrien arribar a coincidir amb la visita del Papa a Catalunya i, d'altra banda, amb unes protestes que també havien de coincidir amb els dos dies forts de mobilització en l'àmbit de l'educació, però que en aquest cas s'han desconvocat. Parlem concretament de les vagues del servei de Rodalies. Eren, en teoria, el 27 de maig, per tant, dimecres de la setmana que ve, i també el 5 de juny, però de moment s'aturen, Jordi Canal?
Sí, avui han quedat desconvocades. Hi ha hagut la segona reunió de mediació al Departament de Treball i Renfe i els sindicats UGT i Comissions Obreres, que eren els convocants, han arribat a un acord sobre les reivindicacions d'aquesta aturada. Segons fonts sindicals, la companyia s'ha compromès a cobrir places d'interventor vacants, per exemple, n'hi haurà sempre un en els trens regionals i, a més, a destinar també partides per garantir més la seguretat del servei ferroviari. Aquest acord, com dèiem, ha permès que s'hagin desconvocat aquestes dues jornades de vaga parcial previstes per al 27 de maig i el 5 de juny.
Dos minuts, un quart de dues, ara sí, tornem cap a Mataró. Allà us expliquem que Educació oferirà el curs que ve més de 86.000 places d'FP i introdueix canvis a la preinscripció. Retalla de 3 a 2 les tandes d'assignació de places i oferirà una plaça d'ofici a aquells estudiants que no entrin a cap de les opcions que han sol·licitat. Sara Canyete.
Sí, doncs com bé deies, el departament surt amb aquesta oferta aproximadament unes 86.000 places de formació professional, més de la meitat, un 55%, són de grau mitjà i després hi ha aproximadament l'altre gran volum de places, unes 37.000 són de grau superior. També crea 5.000 noves places, malgrat que de primer curs, de places per obrir nous grups, serien només un miler. El departament explica que l'any passat va crear una bossa de 7.500 places i que aquest curs el que fa és treballar per consolidar-les i afegeix aquestes 1.000 més. D'altra banda, també introdueix canvis en la preinscripció, retalla de 3 a 2 les tandes d'assignació de places que farà el mes de juliol, diu que és per destensionar els centres i introdueix una novetat interessant, i és que en el cas d'aquells alumnes que no aconsegueixin cap de les places que han sol·licitat, el departament, veient les seves preferències, els proposarà una d'ofici.
Tenint en compte que les dades ens diuen que gairebé un 30% d'alumnes, un 30%, ens marquen només una o dues opcions d'estudis, el que he fet aquest any és incorporar la possibilitat que el sistema, quan una persona sol·licitant no pot accedir a les seves opcions preferides o es queda sense plaça, se li pugui assignar una altra d'alternativa basada en els seus interessos, en les seves afinitats, d'entre les vacants existents.
Un exemple que posava la consellera, un estudiant que hagi demanat places de matí d'un grau però que no n'hagi obtingut cap, però en canvi hi hagi aquest mateix grau de tarda, doncs se li oferirà aquesta plaça. El departament calcula que aproximadament al curs que ve hi haurà 177.000 persones fent formació professionalitzadora.
Catalunya al dia.
El Parlament donarà llum verda als primers pressupostos de Salvador Illa a principis de juliol si no hi ha cap entrebanc. El president de la Cambra, Josep Rull, ha marcat el calendari per la votació definitiva després que l'Govern els hagi tornat a registrar avui sí amb els vots assegurats.
Se celebrarà un darrer ple que acollirà el debat final i, si escau, l'aprovació dels dos projectes de llei. Aquest ple se situaria al voltant del 2 de juliol.
Així és com el govern ha reiniciat aquest matí la tramitació parlamentària dels seus comptes després d'una setmana maratoniana per tancar el suport d'Esquerra i dels Comuns. Parlament, Albert Prat, bon dia.
Què tal, Estel? Bon dia. Sí, el govern no les tenia totes. De fet, temia que la pressió dels mestres retardés algun dels acords amb Esquerra i els Comuns, però finalment s'ha acabat sortint amb la seva i ha aconseguit comprimir en 5 dies una operació planificada des del març. Aquest matí el president Salvador Illa i la consellera d'Economia, Alícia Romero, han travessat plegats al Palau de la Generalitat amb cara de satisfets els pressupostos a sota el braç perquè ara ja va de baixada.
Gràcies al suport que hem rebut del grup parlamentari dels socialistes, Esquerra Republicana i dels Comuns, doncs avui podem presentar aquest projecte de llei que té tots els suports imprescindibles perquè els puguem aprovar en la tramitació parlamentària que avui s'inicia.
I si tot va sobre rodes, segons el Parlament, el pressupost es podria aprovar el 2 de juliol, però el PP ja ha amenaçat de retardar aquest termini una setmana si acaba demanant un informe al Consell de Garanties Estatutàries perquè revisi la seva legalitat. I Junts, el principal partit de l'oposició, creu que el govern i els seus aliats han estat perdent el temps. Salvador Vergés.
D'una manera increïble i inexplicable, resulta que Esquerra Republicana i els Comuns també ens han fet perdre aquests 3 mesos per esperar, no entenem per què, que s'acabessin doncs, les eleccions andaluses.
Les grans xifres d'aquests comptes són similars a les del febrer. Gairebé 50.000 milions d'euros de despesa i partides pràcticament calcades abans i després de negociar amb Esquerra i els Comuns. Com és habitual, les àrees que s'emporten la majoria del pastís són educació, salut i també habitatge.
Entesos, gràcies, Albert, bon dia.
Que vagi bé, bon dia.
Ens quedem encara al Parlament per desgranar aquests pressupostos que inclouen 900 milions per complir els compromisos pactats amb Esquerra i amb Comuns. No reserven cap partida a un possible acord amb els docents, però la consellera ha assegurat que sí, entesa, es trobaran els diners, es trobarà la manera de finançar aquest acord. Ara al Parlament hi tenim la Sara Riera, també. Sara, bon dia.
Hola, bon dia. Sí, el govern ha explicat que al febrer es va reservar un coixí de 400 milions d'euros del pressupost total per dedicar als acords amb els socis i que ara hi sumarà 500 milions més que la Generalitat ha ingressat via impostos aquests últims 2 mesos. 900 milions en total, per tant, dels quals ara mateix, com dèiem, no n'hi ha ni un per apujar els sous als mestres. Alicia Romero, consellera d'Economia.
Si hi ha aquest acord amb els docents, cercarem els recursos. En aquests moments està tot, diguéssim, adjudicat, tot el recurs tenen noms i cognoms, però sempre hi ha marges i, si no, doncs, evidentment, priorització per fer front a aquest compromís o altres que puguin arribar.
Economia, per exemple, rebrà 21 milions d'euros extres aquest any per reforçar la hisenda catalana. Habitatge en rebrà 200 més amb la idea de començar a executar el pla de pobles per reactivar els nuclis antics i també per incrementar l'habitatge protegit. I educació, 135 milions més, que estan compromesos per millores als centres. És un projecte de pressupostos que mira més enllà d'aquest any i, de fet, que incorpora una projecció per invertir 3.700 milions d'euros més fins al 2030 en aquests projectes que dèiem pactats amb els socis. El govern aspira a treure aquests diners d'uns nous pressupostos l'any que ve, tot i que admet que hi ha altres mecanismes més realistes com els suplements de crèdit que també servirien.
Seguim endavant. Acabant amb altres qüestions, els Mossos d'Esquadra cada dia multen de mitjana 17 conductors per no respectar prou la distància amb el vehicle del davant. Sondades que us avança 3Cat Info. En números rodons parlem de 6.200 conductors sancionats per anar massa enganxats al vehicle que circula al davant seu. Els accidents que provoca aquesta pràctica, tot i que acostumen a implicar diversos vehicles, causen, afortunadament, poques víctimes greus i menys d'un 1% de mortalitat. Miquel Jarque, bon dia.
Hola, Estel, bon dia.
A veure, la majoria de sancions es van aplicar a carreteres i autopistes. Són infraccions que van pujant amb els anys, es mantenen estables, com evolucionen?
Doncs estan estables, eh? Tot i això, l'any passat se'n van imposar 700 més que l'any anterior, el 2024, i aquest primer trimestre anem més o menys com el primer trimestre de l'any passat. Òscar Llatge és coordinador de mobilitat del Servei Català de Trànsit.
Si mirem en carretera, els encalços representen pràcticament un 30% del total dels accidents amb víctimes que es produeixen. En canvi, a zona urbana, que el que prima són els accidents en intersecció i, per tant, no són encalços, només representen un 8,3%.
A veure, deia ara Òscar Llatge, 3 de cada 10 accidents en carreteres, 8% en zones urbanes, és una xifra important, per tant.
Sí, sí.
Sota quines condicions es produeixen aquests accidents?
Hem de deixar de banda la minoria de conductors incívics que estan allò al clatell del cotxe que porten al davant, sovint en zones de 3 carrils i que s'està fent un avançament. A vegades ho vivim en car pròpia, però a vegades també com a espectadors i, francament, és un acte molt incívic, de molt
maleducació. Però dius que això és minoria, eh?
Això és una minoria, segons el Servei Català de Trànsit. Hi ha una alta accidentalitat, però això s'explicaria, segons el Servei Català de Trànsit, primer perquè la norma no és gaire clara i després perquè no sabem calcular gaire la distància de seguretat.
La infravalora, és a dir, nota com segura una distància de seguretat que en realitat no ho és, d'acord? Qualsevol moviment estrany o qualsevol reacció inesperada del cotxe que va davant o del vehicle que va davant acaba en què el que va darrere no pot reaccionar i és així de clar, és pura física.
A veure, i deies que no està massa clara la norma, però el codi de circulació
no.
Què diu exactament?
Diu que has d'anar a la distància adequada per no menjar-te el de davant.
Ja, clar, això és de difícil
però
no càlcul,
marca,
no?
No marca res més. Com a orientació, recomana, ja ens ho deien al Servei Català de Trànsit, doncs localitzar un punt a la carretera, com ara un arbre o un senyal, calcular 3 segons...
Si estàs mirant el senyal, clar, potser llavors tens un altre tipus d'accident, no?
Hi ha, per exemple, els túnels, sempre hi ha marcat amb un llum blau, no és per fer bonic, allò sí que marca la distància de seguretat. Tot això es sanciona, eh? Amb sancions que arriben als 200 euros i comporta la pèrdua de 4 punts. Trànsit espera que aquestes multes aniran decaient a mesura que generalitzin. D'una banda, els assistents de conducció, que no tothom els té, i després, quan ja en un futur arribi el cotxe autònom.
Doncs això, que ens ajudi la tecnologia. Gràcies, Miquel.
Fins ara.
I precisament la distància de seguretat serà una de les infraccions que controlaran els Mossos aquest cap de setmana llarg de segona Pasqua, de Pasqua a Granada, festa 124 municipis de Catalunya. Dilluns, el Servei Català de Trànsit preveu que surtin des d'aquest migdia, ara ja, de l'àrea metropolitana de Barcelona, uns 600.000 vehicles i, per tant, ha engegat un dispositiu especial. Mar Riera, bon dia.
Molt bon dia. La P7 serà la via que acumularà, com ja passa sempre, més congestió i trànsit. S'ha marcat com a objectiu 0 víctimes tot el cap de setmana, un dels de més mobilitat de tot l'any. Més de 1.200 efectius dels Mossos faran un miler de controls, com ha explicat fa uns minuts a 3Cat Info Mònica Luis, cap de mobilitat de la Policia Catalana.
Tindrem una especial observança a les distraccions, als canvis de carril sense senyalitzar, també a la manca de distància de seguretat i, en general, a la desobediència de la senyalització que hi hagi a la xarxa viària. Ens preocupa molt l'accés de velocitat també a la via.
Demà al matí es limitarà la circulació de camions i no podran fer avançaments durant tot el matí.
Durant els 4 primers mesos de l'any, a la xarxa d'autobusos de Barcelona s'han detingut 85 delinqüents que acumulaven fins a 628 antecedents aquests 85 delinqüents per furs. Segons dades dels Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Urbana i TMB, els delictes s'han reduït quasi en un 41% entre el 2025 i el 2026. Ana Escura, bon dia.
Bon dia.
Aquestes dades són el resultat del desplegament del Pla Campai contra la multireincidència, no?
Efectivament. És un pla dels Mossos que fa un any que s'ha desplegat a la xarxa d'autobusos de Barcelona i, segons les dades que han donat avui els Mossos, mentre que el primer trimestre del 2025 es van comptabilitzar més de 600 delictes, en el mateix període d'aquest any, del 2026, aquesta xifra s'ha reduït a poc més de 350. La gran majoria d'aquests delictes, com deies, són furs. L'inspector dels Mossos, José Ángel Merino, sotscap de l'Àrea d'Investigació Criminal de Barcelona, ha explicat que en aquest període han investigat més de 130 persones i n'han detingut 85. I ha explicat que s'han trobat que pocs d'aquests delinqüents acumulen molts fets delictius.
Concretament, 5 d'aquests delinqüents acumulaven més del 25% dels antecedents policials relacionats amb aquest tipus de fets delictius, relacionats amb els furs, la qual cosa doncs dona una idea d'aquesta capacitat de persistència o de reincidència que tenen alguns dels nostres perfils delinqüencials.
La gran majoria dels delinqüents són homes de mitjana edat que viuen a l'extraradi de Barcelona i que acostumaven a operar en grups organitzats. Pel que fa a les víctimes, en general, eren dones d'edat avançada amb problemes de mobilitat.
Gràcies, Anna. Bon dia.
Bon dia.
Aquest matí ha passat a disposició del jutge el detingut dimarts per la mort a ganivetades de la seva exparella en una plaça de Figueres, a l'Alt Empordà. Anem cap a Girona, Carla Saló Pujol, que en sabem res.
Encara no. Des de la comissaria, els Mossos han portat l'home, aquest matí, al jutjat de Figueres que porta el cas. El jutge l'ha d'interrogar i decidir si ordena o no el seu ingrés a presó. L'acusat té 48 anys, antecedents, i s'havia saltat dos cops l'ordre d'allunyament. Això ha fet que s'hagi qüestionat el bon funcionament del sistema. Des del Col·legi de l'Advocacia de Girona han reconegut que les ordres d'allunyament no acostumen a funcionar amb perfils delinqüents molt violents. Fins i tot la mateixa consellera d'Igualtat, Eva Menor, va reconèixer que alguna cosa havia fallat. El cas va passar dimarts cap a les 3 de la tarda a la plaça Josep Tarradellas de Figueres. El detingut va perseguir la seva exparella i, com van explicar les persones que eren al carrer, li va clavar diverses ganivetades que li van causar la mort. Un grup de gent el va retenir al mateix lloc del crim fins que va arribar la policia. La víctima tenia 33 anys.
I els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig al barri de Can Puiganet de Sabadell. Els fets van passar ahir a 9:15 PM. Almenys una persona va quedar ferida. El sistema d'emergències mèdiques la va traslladar a l'Hospital Parc Taulí, però la seva vida no corre perill. La policia també es va haver de desplegar al voltant del centre hospitalari. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra s'ha fet càrrec ara de la investigació del cas. I a Lleida han detingut tres homes que el Cos Nacional de Policia considera líders d'un grup criminal dedicat a introduir a l'Estat heroïna procedent d'Holanda. Estela Busoms, com els han trobat?
Hola, bon dia. Doncs gràcies a una denúncia anònima. A partir d'aquí, els investigadors van fer seguiment dels suposats traficants al pis del centre històric que feien servir per emmagatzemar i distribuir la droga fins que els van detenir quan estaven a punt de fer una venda. A l'habitatge hi van trobar gairebé 800 grams d'heroïna, 24 de cocaïna i 4 quilos de substàncies per adulterar la droga. Tot plegat es calcula que, amb un valor de més de 50.000 euros, venut al detall. La policia destaca que els veïns de la zona s'havien queixat moltes vegades del moviment constant de persones drogodependents al pis dels detinguts i la inseguretat que això els provocava.
Catalunya al dia.
Dos minuts i dos quarts de dues, la Deo Montsant és la primera del país que aposta per l'Amèrica Llatina per exportar vi davant la caiguda de vendes als Estats Units i també al nord d'Europa. La política arancelària de Donald Trump ha provocat que el país nord-americà hagi frenat gairebé tota la importació del vi que produeixen els cellers que la Deo té al Priorat i a la Ribera d'Ebre. Tarragona, Ricard Buigas.
Hola, bon dia.
Per què han triat l'Amèrica Llatina, concretament?
Doncs a veure, la presidenta de l'ADO Montsant, Pilar Just, ens ha explicat que és un mercat en expansió, que està surfejant la crisi econòmica millor que altres importadors internacionals, com els països del nord d'Europa, i que a més és una àrea on el vi català és inexistent. Just diu que els països que han visitat, Mèxic i Costa Rica, dominen les DOs espanyoles. Tot i això, tenen ganes de provar coses noves.
Aquests vins espanyols són els primers vins d'importació d'aquests països, però clar, també busquen ara coses noves, no? Estan una mica també cansats del de sempre, no? I busquen nous vins d'altres regions. I, bueno, i nosaltres hem entrat allà i bueno, l'acollida ha sigut perfecta.
Just diu que els importadors els ha sorprès sobretot la qualitat del vi i el discurs que el vincula amb la terra i el paisatge del Montsant. El vi de l'ADO sempre ha estat molt preuat a l'estranger. Fins fa poc exportava el 40% de la seva producció. Ara se situa al voltant del 25%. Penseu que al mercat dels Estats Units hi feien cap els vins més cars. Ara la situació és molt diferent.
Fins que no van arribar els arancels, el primer mig any tots els importadors van comprar el que no estava escrit. És a dir, van comprar més en 6 mesos que el que havien, van doblar el que havien fet l'any anterior. Però clar, ara des dels arancels és quasi bé zero.
L'ADO Montsant també aposta pel mercat asiàtic, on dominen els vins francesos i italians, sobretot els francesos. Fa temps que es poden trobar ampolles de la denominació d'origen a Xangai i Pequín. Al juny aniran a Seul amb l'objectiu de tancar noves comandes.
I ja que parlem de productes de la terra... Catalunya al dia. Us parlem també del projecte Territori de Masies, que vol recuperar varietats antigues de blat al Solsonès per fer farina ecològica. Tindrà un obrador propi, amb molí propi, en els pròxims mesos. Solsona, Joaquim Albalate, bon dia.
Hola, Estel, molt bon dia.
I això ho han aconseguit amb una campanya de micromecenatge.
Exacte, l'objectiu inicial eren 15.000 euros i amb l'impuls dels últims dies, aprofitant també la fira de Sant Isidre del cap de setmana passat, ja freguen els 20.000. Els destinaran a obrir un obrador i un molí a Calaf per controlar tota la producció, des de cultivar el blat fins a moldre'l i empaquetar-lo. Mercè Codina és tècnica del projecte.
Poder tenir un molí propi per moldre les nostres farines, perquè és l'única peça del puzzle que ens falta per poder tancar el cicle.
Tot plegat amb l'objectiu de potenciar i recuperar el cultiu de cereal al Baix Solsonès. Per ara hi ha 4 productors, a Torà, Pinós i la Molsosa, que conreen varietats de blat com la xeixa, l'espelta, el camut o el sègol, com explica Marina Vilaseca.
Estem parlant de varietats antigues, amb un equilibri de lúten molt més coherent, unes varietats que també són molt interessants amb el context que ens trobem ara de canvi climàtic i tot. S'està veient que poden tenir més capacitat d'adaptar-se i que són molt sofertes, creixen amb sols més infèrtils.
Aquest any la previsió és una producció de 8 tones de farina que venen a forns i fleques i també en una quinzena de botigues.
Molt bé, doncs gràcies, Joaquim, bon dia.
Adeu, bon dia.
Estira i arronsa a Tarragona entre els partidaris i detractors d'obrir els comerços els diumenges. L'últim capítol és la demanda presentada pel centre comercial Parc Central contra l'Ajuntament i els desacords amb la Cambra de Comerç de la ciutat. Anem doncs cap allà, cap a Tarragona. Clara Chavarrío, a Domingo, bon dia.
Hola, bon dia.
Perquè aquest és un debat que s'ha intensificat amb l'increment de creuers i de creueristes que arriben a la ciutat, no?
Exacte, i l'últim capítol ha estat el contenciós administratiu que Parc Central ha presentat contra l'Ajuntament perquè ampliï la zona de gran afluència turística que permetria a les grans superfícies poder obrir en diumenges i festius. La Cambra de Comerç de Tarragona s'ha alineat amb aquesta demanda, però a més demana que la ciutat sigui declarada municipi turístic per facilitar aquesta flexibilització horària. Des de l'Ajuntament, el govern s'ha posicionat en contra. Montse Dan és la regidora de Comerç.
Que aquest debat no va realment si s'obre o no s'obre només els diumenges, sinó que va de model comercial, del model de ciutat que volem. I nosaltres defensem una ciutat amb equilibri comercial, amb barris vius, amb comerç de proximitat fort i amb unes condicions laborals dignes. No creiem que obrir en diumenges doncs realment sigui l'opció.
La regidora s'expressava així després que l'últim ple municipal aprovés una moció d'Esquerra Republicana per protegir el petit comerç de la liberalització horària en diumenges i festius. Des del consistori també recorda que els establiments de fins a 400 metres quadrats poden obrir aquests dies.
Molt bé, gràcies, Clara. I els treballadors de Ficosa a Viladecavalls, al Vallès Occidental, estan en vaga contra un ERO que afecta 113 empleats de la planta productiva i un expedient de regulació temporal
temporal d'ocupació per 38 més del Departament d'Enginyeria, Joan García.
La plantilla, que integren 880 persones, considera insuficient l'oferta que ha presentat la direcció d'aquesta companyia catalana del sector de l'automoció, que és de 28 dies d'indemnització en 15 mensualitats per als afectats de l'ERO. Sole Bertran, presidenta del comitè d'empresa de Ficosa, n'ha parlat a 3CatInfo.
És una empresa que té beneficis, és una empresa que ha rebut 13 milions d'euros en ajudes públiques, que té ventes rècords, i això, intentar acabar amb els llocs de treball per una misèria, això la planta i els treballadors i les treballadores no ho veuen.
La pròxima reunió amb l'empresa serà dimarts que ve. Aquest matí la plantilla vota si mantenen la vaga o bé aturen la mobilització a l'espera del que dimarts posi la direcció sobre la taula.
Catalunya al dia, amb Estel Batet.
Doncs fem ara un repàs a les notícies que han despertat més interès entre els lectors de l'app i el web de 3CatInfo. Marc Vidal, bon dia.
Què tal, bon dia.
Començant per un tema que és que ja es veia venir, que això sí, seria molt atraient per la nostra audiència.
Titular de polèmica al Vallès, Rosel Creu, que rodarà una pel·lícula justament en una zona restringida per la pesta porcina. Uh-huh. És aquesta zona que està entre Rubí i Sant Cugat del Vallès. És un antic golf, aquest golf de Can Sant Joan, doncs aquí està tancat des de fa anys. Òbviament, amb motiu de la restricció de la pesta porcina, sí, doncs no s'hi pot accedir, tot i que molts veïns hi anaven doncs, a passejar, i ara hi ha aquesta polèmica en marxa.
I diu que s'havia fins i tot muntat ja un campament, no?
Llegireu allà, sí, llegireu allà, i veureu també com els agents rurals fa temps que estan alertant d'aquesta situació i com han anat actuant aquestes últimes setmanes fins i tot. Vull dir que ho podeu llegir tot aquí en aquesta informació del 3CatInfo.
Dues notícies relacionades amb animals, la
moltes,
primera...
Moltes notícies relacionades amb animals. Mira, paradoxa dels raticides. En fi, que els raticides maten el gran duc, que és aquest rapinyaire tan gran i tan bonic, diem que és un aliat clau per controlar la població de les rates, però problema, quan ingereixen les rates,
com que les rates... tenen el verí del raticida.
Tenen el verí, doncs els acaba afectant amb ells i també acaben morint. Per tant, demanen d'alguna manera els grups ecologistes que això es resolgui, diguem.
I l'altre animal és en relació amb una notícia de fa un any,
sí,
no?
Sí, fa un any vam veure la imatge d'un linx ibèric a Catalunya. Era el segon que hi arribava en pocs anys. En aquest cas estava en una zona del Prepirineu. Es deia Secreto. Poc després es va veure també en una zona més amunt, cap a ja Pirineu, a la frontera amb França, a 1.700 metres d'altitud. Però, com et deia, no és el primer que arriba, perquè aquest venia procedent de l'Algarve i s'havia alliberat prop de Sevilla. El 2018 n'havia arribat un altre, però en aquest cas, com que va anar a parar al Baix Llobregat envoltat de trens i carreteres, es va decidir doncs capturar-lo i retornar-lo a Andalusia.
Pel seu bé, no?
Sí, però en aquest primer de fa un any no se l'ha vist més, de moment.
No tenim pistes.
No hi ha més pistes d'on està.
Molt bé, Marc. Molt bé. Doncs bon cap de setmana.
Adéu-siau, bon dia.
Adéu.
Catalunya al dia.
Són 2:15. Doncs això, l'Aplec del Cargol, el més bonic del món. Marxem cap a Lleida. La ciutat està a punt de viure un dels caps de setmana més esperats de l'any. Avui comença l'Aplec del Cargol. Oficialment, la festa es posa en marxa al vespre, però el cert és que al recinte de l'Aplec, a aquesta hora, ja hi ha molt moviment, com podem sentir.
Hola, Estel, bon dia.
I entremig de tot aquest moviment, doncs en Ramon Dalmau i la Noelia Caselles. Noelia, a part d'ambient, també se sent olor ja de cargols o no encara?
I tant, se sent olor de tot aquí. Mira, voltant per la plec sí que he notat olor de cargols, però heu de pensar que això encara no ha començat oficialment, que aquest dinar encara, em deien aquí, això està fora de programa. El que hem fet és, hem demanat que ens acollissin una estona en una colla que es diu l'Ordre del Cargol, i aquí tenim el Joan que està cuinant una paella, Estel, que alimenta amb l'olor. Què porta, Joan, aquesta paella?
Doncs mira, estem fent una paella valenciana clàssica i porta pollastre, porta conill... és veritat, que hauríem de parlar de Lleida, no?
No passa res. Cadascú parla amb l'accent que té.
Doncs portem pollastre, conill, tomàquet, safrà, que és necessari, colorant, perquè portem la paella per tanta gent, necessitem que colorant perquè tingui el color. Portem mongeta verda, el garrofó, que és molt important, que és, a part, és la meva part preferida de la paella. I després el toc especial és romaní, que el tenim del jardí de casa.
Doncs una paella, Estel, que em deien que en podran menjar unes 60 persones aproximadament. Has de pensar que aquesta és una colla gran de 220 persones que a més s'ajunta amb una altra, els veterans, i per tant aquí hi haurà aquest vespre i durant el cap de setmana unes 400 persones. Tenim aquí també l'Albert Vicente, que és de la Junta, que també t'està sentint. Albert, tot a punt, perquè hi ha molta feina aquí per preparar una colla tan gran com aquesta.
Sí, sí, hi ha moltíssima feina, però és que per nosaltres aquest cap de setmana és vital, és el millor cap de setmana de l'any, és patrimoni mundial per a nosaltres i realment fas que tota la teva vida a nivell lúdico i d'oci giri en voltant aquest cap de setmana.
Ens dèieu abans que en aquesta penya, com a mínim, tots els àpats porten cargols.
Sí, això sempre. Pensa que la nostra penya és la penya fundadora i una de les premisses de l'àpat del caragol és, evidentment, que tots els àpats portin caragols. Els colem d'una manera o altra, però sempre mengem caragols a l'àpat del caragol.
Dèiem abans, tu ets la tercera generació ja en aquesta penya. Hi ha futur, oi, a l'àpat?
Sí, oi tant. A més, aquest any hi tenim 40 nens, i que hi ha un bon relleu generacional, que ja seria en la quarta generació. Ara mateix, la tercera generació són els que estem muntant i organitzant tot el que és la logística i que tot vagi com ha d'anar. I al final és honrar a la tradició dels nostres avantpassats, com van ser els nostres avis, com van ser els primers fundadors, en algo que és, bueno, que és llegendari per a tots nosaltres, per a tots els lleidatans.
Doncs, Estel, us puc assegurar que aquí menjaran bé avui, segur, eh? I sopar també, perquè hem vist abans com preparaven quilos i quilos de llonganissa, de cargols, tenen unes olles que m'han explicat que estan fetes a mida, perquè han de cuinar per, el que us deia abans, unes 400 persones. Només acabar amb un parell de dades en aquest aplec. Hi haurà 124 colles, i ja, de fet, perquè ja estan totes muntades, gairebé 17.000 collistes, i s'hi menjaran, aquella dada que dèiem al principi, unes 14 tones de cargols.
I escolta, i si no formes part de cap colla, pots venir aquí a l'aplec del cargol, perquè estic ara per tancar l'ordinador d'aquí una estoneta, agafar tot l'equip del Catalunya al Dia i pujar, eh?
Jo crec que és que si fóssiu vosaltres, ara mateix tancaria tot el que esteu fent i vindria cap a Lleida, perquè
sí, no?
Realment la FECOL està fent un esforç enorme per involucrar a tanta gent com sigui possible. Sí que, evidentment, pues, cada penya pues, té el seu grup de persones, però sempre hi ha un espai per a aquesta gent que ve a visitar amb bona predisposició. Hi ha llocs on es pot menjar, però, evidentment, a qualsevol colla on es pugui anar, tothom us rebrà amb els braços oberts. És un moment de germanor, no solament amb la gent de la penya, sinó amb tota la gent del territori, amb tota la gent de Lleida. És un moment que és que se respira bon ambient, se respira molt cachondeo, molt bon humor, tothom està de bones. És un moment per nosaltres únic i increïble. Per tant, si podeu, que tothom que pugui, que vingui.
Doncs vinga, ara venim cap aquí.
De fet, Estel, t'anava a dir que aquest any hi ha una penya muntada per als visitants que hi caben mig miler de persones i que s'ha ambientat com si fos una colla justament per això, perquè qui vingui se senti com un penyista més.
Doncs tenim lloc de sobres. Moltes gràcies, Noelia. Moltes gràcies també als que t'han acompanyat i que vagi molt, molt bé aquest aplec del Cargol.
Gràcies, bon dia.
El garrotín, el garrotán de la vera, vera, vera de Sant Joan. Aquest any vull anar a l'aplec com no hi ha anat mai.
Un aplec que reuneix 124 colles. Tradicionalment havien estat de la ciutat de Lleida, però durant els últims anys ja han anat creixent les que arriben de fora, i no m'estranya amb aquestes recomanacions i aquests plats que hi ha. Són una desena de colles de fora i molts dels seus membres hi havien participat abans de forma individual. Pere Joan Álvarez, n'hi ha fins i tot una de penya de la Catalunya Nord, que és l'única de fora de l'estat espanyol.
Exacte, es tracta de la colla Tinc Cargols, que acull gent de Perpinyà, de Tolosa, de Montpellier i d'altres poblacions de França. La integren mig centenar de persones. Tot i que hi participa des del 2017, alguns dels seus membres viuen l'aplec des dels seus orígens. És el cas del Pere Gil, que diu que els francesos queden bocabadats.
Al·lucinen, perquè veure aquesta festa, aquesta impressió de gent, que aquí a França això no es veu. L'aplec del Caragol, jo per mi és un model.
Aquest any s'estrena la colla La Pirenaica, amb veïns del Pallars, la Vall d'Aran i l'Alt Urgell. Són una setantena de membres que aprofitaran l'aplec per donar a conèixer els productes gastronòmics del seu territori. Jordi Camp n'és un dels integrants.
El dissabte ja a les 12 fem una mica de vermut abans del dinar, amb la llolla de Codony, amb el paté de Lladal, amb el formatge de Tupiques de Lladal, amb el xolís.
També hem parlat amb la colla Li Farà el Carracina, que hi participa per segon any. La formen 180 persones procedents d'Alcarràs. Carme Mas n'és membre.
Ja venim d'esperit una mica penyista, perquè Alcarràs sabeu que fa molts anys va néixer tot el tema de les penyes i ens feia gràcia viure-ho de dintre, no? Molta gent ho havia viscut de fora, vinguent de convidat.
I també del Segrià i a la colla Reginetes de Secà, del Matret, que porta 13 anys participant-hi. La integren 90 collistes que, com la resta, s'allotgen en hotels o residències d'amics o familiars. Jonathan Nuevo.
Bueno, hi ha molta gent que, tot i ser del Matret, que és una residència a Lleida, i molta d'altra gent, la que és del Matret, que viu tot l'any, sí que al mes de gener ja es comencen a moure per buscar hotels i tot.
Colles, en definitiva, que demostren com la Plec és una festa que va més enllà de la ciutat de Lleida i fins i tot del país.
I un minut, haurem arribat a 3:15.
Catalunya al dia.
La plataforma Trens Dignes de les Terres de l'Ebre agraeix que el Parlament hagi aprovat reclamar el retorn dels trens semidirectes de les línies R15 i R16, però demanen també celeritat per millorar les connexions amb la resta del país. A més, critiquen l'aposta del govern per la línia de tren orbital, que, com sabeu, és el que va permetre desencallar el suport d'Esquerra Republicana als pressupostos de Salvador Illa. Tortosa, Jordi Barranca, bon dia.
Hola, Estel, bon dia.
I això ho contraposen a la situació del transport ferroviari al sud del país.
Sí, amb un R15 que no funciona completament des del gener i amb una línia R16 que acumula retards i incidències. Cinta Galiana, portaveu de Trens Dignes.
Mentre no es fiquen que funcionen en uns mínims de garantia el poc que tenim a Terres de l'Ebre, no entenem com se vol fer una inversió milionària quan encara no va aquí ni el mínim que estem demanant. Pensem que això és fer volar coloms. Això seria meravellós si tot lo d'aquí funcionés perfectament, però en este cas no és així.
Respecte al retorn dels semidirectes, juntament amb més trens avant i l'aturada d'un Euromed, són reclamacions per millorar la connectivitat actual amb la resta del país.
Antigament, l'Aldea era una estació que enllaçava Catalunya amb València. Estos de semidirectes i estos parades d'Euromet facilitarien esta comunicació territorial. No estaríem tan aïllats com estem ara.
Justament aquesta mateixa setmana s'ha sabut que Renfe incorpora dos trens Euromet més entre Barcelona i València, cap dels quals amb parada a l'Aldea, al Baix Ebre.
I famílies gironines es mobilitzen per aconseguir que els seus fills amb discapacitat puguin continuar fent servir el bus escolar quan compleixen els 18 anys i el fan servir per anar als centres de treball. Reclamen que el govern mantingui el servei com fins ara, que s'ocupen places lliures als autobusos que traslladen els alumnes a les escoles. Girona Maria Rovira, quin argument s'ha donat a les famílies per deixar-los de donar aquest servei?
Aquest servei de transport depèn dels departaments de Drets Socials i Inclusió i Educació i connecta diverses ciutats gironines amb centres d'educació especial. A principis d'aquest any, el Consell Comarcal del Gironès va comunicar a les famílies que a partir del curs que ve, els seus fills majors de 18 anys no podrien fer servir les places sobrants als autobusos escolars perquè no consten al registre d'alumnes de la Generalitat. Una trentena de famílies han creat la plataforma pel dret a la mobilitat inclusiva per reclamar la continuïtat del servei. El seu portaveu és Jordi Duran.
La nostra plataforma neix per defensar un dret bàsic, que és el dret a la mobilitat, a la inclusió i a la igualtat d'oportunitats de les persones amb discapacitat majors de 18 anys.
De fet, es van reunir ahir amb els responsables dels serveis territorials d'educació i inclusió en una trobada que van qualificar precisament de constructiva.
I que se'ns ha expressat una clara voluntat de treballar per trobar una solució viable i estable.
Clar, i les famílies el que diuen és que si no poden fer servir aquest servei de transport, això els pot complicar molt la situació i el dia a dia dels seus fills i filles.
Sí, consideren, de fet, que perdre aquesta possibilitat per anar als centres de treball pot tenir moltes repercussions pels seus fills. Segons remarcava Teresa Falgueres, també membre de la plataforma.
La discapacitat no desapareix als 18 anys, al contrari. I és quan les famílies quedem més exposades a situacions de desemparament. Sense transport, moltes persones poden quedar excloses del seu projecte vital.
La plataforma ha impulsat un manifest i en 10 dies ha recollit més de 2.000 signatures.
Gairebé 2 milions de persones han passat per l'Auditori Palau de Congressos de Girona, que des d'avui i tot el cap de setmana celebra que han arribat els 20 anys. En aquest temps s'hi han fet 2.400 concerts i més de 1.200 congressos i esdeveniments. Els actes de celebració han començat aquest matí amb una jornada professional dedicada als 20 anys de turisme de congressos i negocis, Fèlix Martín.
Sí, bon dia. Un tipus d'activitat i amb el turisme que implica, de la que en surt beneficiada i n'ha sortit beneficiada durant aquests 20 anys directament la ciutat de Girona i tot el seu entorn. Això ho ha destacat per al Catalunya al Dia el director de l'Auditori Palau de Congressos de Girona, David Ibáñez.
Tot l'àmbit congressual és un tipus de turisme molt favorable per una ciutat com Girona, perquè no s'ubica en el centre, perquè no és estacional, perquè d'alguna forma té un poder adquisitiu important i perquè dona feina a tota una sèrie d'empreses de serveis, ja siguin d'esdeveniments, taxi, hostaleria, etc, que també, diguem, serveixen, no?, una mica per potenciar la base socioeconòmica de la ciutat.
A part dels congressos, la part més lúdica de l'Auditori, sobretot amb els concerts, és lògicament la més popular d'aquest equipament municipal. Aquest vespre hi actua, per celebrar aquests 20 anys, Miguel Poveda. Demà la soprano Liz Davidson. I diumenge hi ha un final de festa amb un concert participatiu amb la Girona Jazz Project Masonia o Calavento. El programa La Tarda de Catalunya Ràdio es farà també avui des de l'Auditori de Girona.
Doncs enhorabona a l'Auditori Palau de Congressos de Girona per aquests 20 anys. Parlem ara d'un altre equipament cultural capdalt al país. És el Museu Picasso de Barcelona, que reforçarà la col·lecció i oferirà noves mirades sobre l'artista per recuperar el vincle amb els barcelonins. Aquest és, si més no, el full de ruta de Rosario Peiró. Ella és la nova directora del museu més visitat de Catalunya, sobretot per part dels turistes. Montse Mas, bon dia.
Sí, les xifres parlen per si soles. Del més d'un milió de visitants de l'any passat, només l'11% corresponia al públic local. Per revertir aquesta situació, el museu se centrarà en el Picasso posterior a la Segona Guerra Mundial i en la seva petjada a Llatinoamèrica, a més d'oferir noves perspectives sobre el pintor malagueny al voltant de temes com el gènere o la violència, sobretot per part de dones artistes. Tot això passarà per renovar la col·lecció permanent amb noves adquisicions, assegura Rosario Peiró.
Yo conozco muy bien el mercado de Picasso y tengo ya una lista de obras que podríamos comprar. Y después, las que son inalcanzables, pues habrá que trabajar para encontrar depositantes y ya soñando donantes. Ni ha que treballar la col·lecció per a fer-la de nou part de la ciutadania, per a interpel·lar-la.
La historiadora de l'art valenciana, fins ara responsable de col·leccions del Reina Sofia, presentarà la seva primera programació al febrer del 2028 i preveu renovar la col·lecció de cara al 2030. Substitueix Emmanuel Guigón després d'una dècada al capdavant del Museu Picasso.
Vinc d'un poble vora el mar que banya els seus amors en una platja sense arena. Vinc d'allà on tothom es somriu, d'allà on tothom sempre diu que el sol cura la pena.
El recital poètic i musical Guerra, Exili i Revenja dona el tret de sortida aquest cap de setmana a la cinquena edició del Perifèria Cultural. És el certamen que porta espectacles de mitjà format a 35 municipis dels Països Catalans fora dels grans circuits culturals. Hi ha, per exemple, entre les que hi actuaran, Judit Nederman. Tortosa, Jordi Barranca, l'espectacle inaugural recordarà la crueltat de la guerra en tres punts concrets.
Sí, s'estrena a Corbera d'Ebre, símbol de la devastació de la Guerra Civil, i passarà també per Argelers, el Rosselló, mostra de l'exili i de la pèrdua de dignitat dels camps de refugiats, i Porreres, a Mallorca, per la repressió sistemàtica exercida sobre els civils i el silenci imposat per la dictadura. Sentim Joan Lluís Botzo, un dels dos protagonistes.
Aquest recital el fem amb una cantant guitarrista menorquina, Anabel Villalonga. Recitem i cantem tota una sèrie de textos que parlen de la duríssima experiència de la guerra, de la repressió, de la postguerra.
Un dels objectius és reivindicar la cultura com a eina per combatre l'auge actual de l'extrema dreta. Francesc Rivera Titot és el director artístic del certamen.
Precisament no volem consolar, no volem donar esperances vagues, sinó que el que pretenem és que la gent, a partir de la interiorització d'aquest dolor, prengui consciència i responsabilitat individual sobre la resposta que s'ha de donar i no limitar-nos a dispensar consols.
Fins al 19 de novembre s'han programat espectacles artistes com Guillemino, Tomeu Penya, Arturo Gaya o Guillem López i Judit Nederman, entre molts d'altres. En total, més de 100 propostes programades en 45 jornades portades diferents.
Trem dona avui el tret de sortida una nova edició del Tribulosi. És el Festival Poètic de les Arts que fins diumenge omplirà la capital del Pallars Jussà de poesia, música, dansa i arts visuals. Pau Rovira.
Hola, Estel, bon dia. Exacte. El festival arrenca aquesta tarda amb l'espectacle de dansa poètica Imago, de la companyia Contemporànies, a l'espai cultural La Lira. La proposta explora la transformació de la identitat a través del cos i del moviment. I és que Tribulosi, una paraula pallaresa que refereix a la rauxa, farà honor el seu nom. Durant el cap de setmana, el festival inclourà també tallers de poesia als instituts de Tremp, cercaviles musicals pels carrers del municipi, amb música, lectures i molta participació de veïns i entitats locals. Josep Puiggròs, poeta i coordinador del Tribulosi, remarca la importància d'acostar la poesia a la gent.
El típic recital de poesia hi vas després, gairebé, és a dir, no te'l trobes, no? Doncs aquí te volem donar aquesta possibilitat també de que te'l trobis, vas pel carrer i dius, ostres, que és, ens portem al carrer a, potser amb una altra disciplina, amb circ, amb dansa, amb música i amb poesia, també.
Dissabte, cercavila poètica de la companyia La Dinamo, amb músics tocant funk sobre bicicletes pels carrers de Tremp. La programació es tancarà diumenge amb un vermut poètic i la inauguració d'un mural artístic inspirat en un poema de Meritxell Nus.
Esports.
Sis minuts, haurem arribat a les dues del migdia. En dediquem cinc a parlar d'esports, com sempre, en desconnexió per les quatre demarcacions. A Barcelona, Ricard Isidro, bon dia.
Bon dia, Estel.
Pendents del Barça femení, de la porta de Flick, de Guardiola, de l'embol del waterpolo, però... A veure, anem a pams. El Barça femení en primer lloc ja és a Oslo, jugarà demà la seva sisena final seguida de la Champions.
El Barça s'entrenarà avui a l'estadi Ullevan, a Oslo, on demà s'enfrontarà l'Olímpic de Lió de Jonathan Giraldez per aixecar la seva quarta Lliga de Campions en 6 anys. La defensa Ona Batlle explica com afronten aquesta final.
Anem amb tot, tenim moltes ganes, amb molta energia. L'equip està també tranquil, sabem que és una final més, és un partit més. Final... És molt guai, no?, el poder disfrutar tot el que hem disfrutat fins ara, el poder aconseguir tots els trofeus domèstics. Però ja et dic que aquest també és un especial, un important, i volem emportar-nos una altra vegada cap a casa.
Aquesta final la jugarà demà a les 6, la podreu seguir a la TDG de Catalunya Ràdio i per TV3.
Mentrestant, a l'equip masculí, Hansi Flick es mostra ambiciós a l'última roda de premsa de la temporada prèvia a un partit.
El Barça visita demà el València en l'últim partit de la temporada i l'entrenador blaugrana vol seguir guanyant títols.
I don't know how it was in this case.
No sé com va ser en aquell cas amb el Pep, però va ser una gran època. Nosaltres estem fent el nostre camí i, fins ara, ha estat molt exitós. Portem 5 títols en dues temporades, però, encara això, seguim tenint moltes ganes d'aconseguir-ne més.
Sobre Hansi Flick, n'ha parlat el president electe del Barça, Joan Laporta. Reconeix que l'aposta per ell els ha sortit millor del que s'esperaven.
Això ens va passar també amb el Pep al seu dia. Molt contents de que la decisió que vam prendre d'incorporar en el Hansi Flick doncs hagi sortit molt bé. A més, és un home honest, és un home professional que no es vanta de res. Ell és la feina diària d'acabar doncs, construint un projecte.
En aquestes declaracions a la Koeman Cup de Golf, Laporta promet que el club no farà bogeries quan entri dins l'1x1 del fair play financer. Recordem que demà es disputarà l'última jornada de la Lliga de la Primera Divisió Masculina. Com hem dit, el Barça visitarà el València, l'Espanyol rebrà la Reial Societat i el Girona jugarà la permanència primera obligat a guanyar l'Elx a Montilivi.
I si heu sentit bé les paraules de Hansi Flick, el tècnic alemany ha fet referència a Pep Guardiola.
I és que l'entrenador de Santpedor, llegenda del Barça, ara també ho serà el Manchester City.
Don't ask me the reason. I'm leaving. There is no reason, but deep inside I know it's my time.
I és que Guardiola ha anunciat amb aquest vídeo el seu comiat del club anglès en un missatge a les xarxes socials i tancat una etapa exitosa de 10 anys a l'equip de Manchester. Qui també marxa després d'una etapa molt més curta és Álvaro Arbeloa.
Ha dicho que se ve preparado para nuevos retos, que será su último partido esta temporada en el Real Madrid. Suena todo a despedida. ¿Puedes confirmar que la temporada que viene no te sentarás en esa silla? Gracias.
Sí.
Són declaracions molt curtes d'Albert Loa a la prèvia del partit del Madrid contra l'Atlètic Club, que tancarà la temporada i també l'etapa del tècnic al Madrid.
A la Lliga d'handbol avui juguen els dos equips catalans.
En horari unificat a les 9 del vespre, el Granollers, que és quart a la classificació, visita la pista del Bidasoa, tercer en un duel d'alta volada, tal com subratlla el tècnic dels granollerins, Antonio Ramà.
Aquest és un partit que tothom vol jugar, on t'està jugant coses molt, molt positives, una classificació a la part més alta de la Lliga, un rival directe, un pavelló espectacular.
Mentrestant, el Barça, ja campió matemàticament, rebrà el Torrelavega, el cinquè, en un partit que servirà per acomiadar Nilsen, Makuch, Bazán i Saric del Palau Blaugrana. En waterpolo, avui es juga el segon duel de la segona semifinal de la Lliga Femenina entre el Sabadell i el Mataró. Serà a partir de les 8. Les maresmenques dominen per 1-0. El Sant Andreu espera la final després d'eliminar el Terrassa. En hoquei patins, el Manlleu es veurà obligat a disputar el play-off d'ascens a l'hoquei Lliga Masculina després que el Comitè Nacional de Competició va resoldre favorablement la reclamació presentada pel Lloret per alineació indeguda d'un jugador del Mataró en el partit que l'equip lloretenc va perdre contra els mataronins a l'última jornada. Amb aquesta resolució, el Lloret obté els 3 punts que havia perdut a la pista i supera el Manlleu a la classificació. El conjunt usonenc, que inicialment pujava de forma directa, ara haurà de disputar la fase d'ascens contra el Vilafranca. I en tennis, la blanenca Marina Bassols s'ha classificat per la fase principal del torneig de Roland Garros, ha superat per 2-16-0 la bielorussa Alexandra Sasnovich. En canvi, Guiomar Maristany ha quedat eliminada per l'espanyola Caitlin Quevedo per 2-1.
Catalunya al dia, amb Estel Batet.
Joan Miquel Oliver presenta demà a Pals al Baix Empordà el seu nou disc, que es titula Ruïssos, que són restes de menjar, són concretament la palla que els animals deixen dins la menjadora perquè no és bona o perquè és massa grossa. Oliver s'ha fet gran, ja no canta sobre surfistes ni marcianets, ara és més reflexiu, canta sobre la vida quotidiana, sobre l'amor, la solitud, però, això sí, continua sent el mateix esteta de sempre. Joan Miquel Oliver, demà a les 10 del vespre al pati de Cala Pruna de Pals, dins la programació del Festival Ítaca. Nosaltres hi tornem dilluns, encara que sigui festiu en moltes ciutats, i serem. Que passeu bon cap de setmana.